fas el que et dona la gana, sense ànim.
Però la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC+1.
Amb Rosana Carceller
i en Alfonso.
Escolta la l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
Bon dia, són les dues. Apunta el govern espanyol.
Crec que és molt preocupant llegir les notícies sobre Tal Hanan i abans sobre Pegasus, perquè Espanya, que se suposa que és una democràcia, s'ha convertit en un client habitual d'aquestes empreses israelianes. Espanya s'està sumant a Hongria i a Polònia i altres dictadures d'arreu del món.
És Etaimak, un dels grans experts en la indústria armamentística d'Israel, recull ha pogut parlar i ha estat així de taxatiu després que una investigació periodística ha deixat al descobert Tal Hanan, l'home que s'atribueix al ciberatac del 9-N.
RAC1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Escoltarem els arguments d'Itai Mak, que ja ha demanat a la Fiscalia d'Israel que investigui aquest cas. Aquí els partits independentistes reclamen explicacions directament a la Moncloa. Volen sentir què tenen a dir-ne Pedro Sánchez i els seus ministres al Congrés i al Senat. El president espanyol, en canvi, no té cap intenció de venir al Parlament per donar explicacions d'un altre cas, el Pegasus. Sánchez té un altre front obert al mateix govern, amb Podem i la llei del només sí és sí, i se'n comença a tipar després de dies d'acusacions mútues. Vol fer un últim intent de posar-se d'acord abans de recórrer els vots del PP, això el dia que han tirat endavant al Congrés dos projectes polèmics més d'igualtat, la llei trans i la de l'avortament. El jutge estudia si deixa en llibertat o manté a la presó Dani Alves per la suposada agressió sexual a la discoteca Sutton. Tant l'advocada de la víctima com la fiscalia demanen que continuï empresonat. I la teràpia amb gossos redueix un 75% les crisis emocionals de menors. Ho conclou un estudi de l'Hospital Clínic. També ho explicarem. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça rep aquesta tarda el Manchester United en partit d'Europa League, que és una de les grans cites esportives del dia. L'altra és la Copa del Rei de bàsquet, que avui comença a Badalona.
Exacte. Pel que fa al futbol, el Barça-Manchester United jugarà a partir de 6:45 de la tarda, des d'una hora abans a recull. Pel que fa al bàsquet, avui comença aquesta Copa del Rei a Badalona amb els dos primers enfrontaments dels quarts de final. A 6:45 Madrid-València i a 9:45 el Barça debutarà contra l'Unicaja en directe a RAC+1. Tot plegat quan encara cueja la polèmica dels pagaments del Barça a l'empresa de l'exvicepresident del comitè d'àrbitres Enríquez Negreira. La Federació Espanyola de Futbol ha comunicat que actuarà d'immediat per aclarir el cas i ja s'ha posat en contacte tant amb el Barça com amb el comitè tècnic d'àrbitres per requerir-los informació i afegeix que adoptarà les mesures corresponents personant-se en el possible judici que se'n pugui derivar.
I aquesta tarda hi haurà alguns núvols, però sense pluja. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, serà una tarda de cel mig ennuvolat, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, bandes de núvols prims també a la resta del país, però en general calma i temperatures semblants a les d'ahir, entre els 13 i els 16 graus de màxima. I de cara a demà tindrem un dia radiant, no hi haurà ni un sol núvol i a més començaran a pujar les temperatures, ho faran un parell de graus i encara pujaran més de cara al cap de setmana quan els migdies seran primaverals, amb màximes que us mouran entre els 15 i els 20 graus i tot plat amb sol, només amb algunes pinzellades de núvols prims de cara a diumenge. Per tant, passarem un carnaval sense pluja, sense vent, amb sol i amb suavitat als migdies.
Som-hi ara, són les 2:04.
RAC1 migdia.
Espanya és el punt de mira pel ciberatac massiu que va col·lapsar els servidors de la Generalitat pel 9-N. Ahir el País va revelar que l'empresari israelià Tal Hanan s'atribueix l'atac. Avui RAC1 us ha avançat que un dels grans experts en la indústria armamentística d'Israel, l'advocat Itai Mak, veu Espanya com el principal sospitós perquè l'empresa de Hanan només pot comerciar amb estats i Espanya és un dels clients habituals d'aquesta mena d'empreses. Marc Martínez Amat.
Mak ha seguit la pista de les empreses militars israelianes arran de l'escàndol per l'ús del programari espia Pegasus i ara ha demanat a la Fiscalia d'Israel que investigui aquest cas. Explica que el govern d'Israel supervisa l'exportació de material militar o d'intel·ligència i que només permet que es venguin a estats, no a particulars.
They only give licenses
Només donen llicències per exportar equipament i intel·ligència militar a governs, no a actors privats. Per tant, si tot plegat es va dur a terme d'acord amb la llei israeliana, el client havia de ser un govern. Ara bé, s'ha de continuar investigant i espero que aquest cop hi hagi una investigació com cal a Espanya.
I també explica que Espanya és a la llista de clients de diverses companyies militars israelianes i creu que tant el cas Pegasus com el que s'ha destapat ara del ciberatac del 9-N demostren que l'estat espanyol utilitza els serveis d'aquestes empreses per perseguir l'independentisme.
Crec que és molt preocupant llegir les notícies sobre Tal Hanan i abans sobre Pegasus, perquè Espanya, que se suposa que és una democràcia, s'ha convertit en un client habitual d'aquestes empreses israelianes. Israel és un important soci d'Espanya a l'hora de controlar el moviment independentista a Catalunya i també en altres qüestions. Espanya s'està sumant a Hongria i a Polònia i a altres dictadures d'arreu del món.
Mac també vol esbrinar si el govern d'Israel sabia que algunes de les seves empreses estaven oferint aquests serveis a Espanya.
La Generalitat ja va dir ahir que estudia accions legals a la justícia espanyola, però no és un camí fàcil. Israel ja ha demostrat en el cas Pegasus que no té gaires ganes de col·laborar en aquesta mena d'investigacions.
Abans que res, caldria esbrinar què i com va fer l'atac i acreditar-ho amb proves forenses. No n'hi ha prou amb les declaracions de Tal Hanan. L'advocat especialitzat en ciberdelinqüència, Andreu Van den Einde, recorda a RAC1 que en el cas Pegasus, Israel se n'ha rentat les mans.
Existeix un conveni del Consell d'Europa, el conveni de cibercriminalitat, ratificat per Estats Units i per Israel. Això vol dir que Israel ha de col·laborar amb la investigació. Per tant, tenim un marc teòric molt bo. Ara, a la pràctica, en el cas Pegasus inicial, es va enviar una comissió rogatòria, crec que fa més de 2 anys, i simplement no la contesten.
I l'altra dificultat d'aquest procés és quantificar els danys.
Els delictes d'interrupció de sistemes són delictes patrimonials. Un dels problemes més greus que tenim és la necessitat de valorar econòmicament el dany produït. I un dels problemes pràctics amb els que ens trobem cada dia és que hi ha molts atacs en què tens els fets completament definits, però no pots demostrar que s'hagi causat un dany específicament greu.
L'advocat recorda que tant responsables del delicte en són els autors com els inductors, és a dir, qui en va fer l'encàrrec i va pagar la factura milionària.
Arran d'aquell ciberatac massiu que hi va haver el 9-N del 2014, la Generalitat ha reforçat els sistemes de defensa. El qui llavors era director general de Telecomunicacions, l'exvicepresident Jordi Puigneró, ha explicat a RAC1 que en aquell moment no es va poder fer res perquè no hi havia competències.
Perquè en aquell moment, vull recordar, que el govern de Catalunya no disposava d'una agència de ciberseguretat. De fet, com a conseqüència d'aquell ciberatac, jo vaig rebre personalment l'encàrrec del president Mas per començar a dissenyar la futura agència de ciberseguretat, una agència que avui ja és operativa. Estem molt més preparats, evidentment, que el 2014, evidentment. Tot i així, no hi ha cap govern infal·lible.
I tots els partits independentistes demanen explicacions al més alt nivell a Madrid. Demanen que sigui Pedro Sánchez qui aclareixi si l'Estat o qualsevol organisme que en penja, com pot ser el CNI, aclareixi si ha contractat els serveis per fer els ciberatacs. Al govern espanyol, de moment, manté el silenci. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. Sí, tant la Moncloa com el Ministeri de l'Interior no aborden la polèmica que a Madrid ha passat molt desapercebuda. Esquerra, Junts i la CUP sí que han presentat al llarg del matí i migdia peticions per demanar explicacions oficials, sigui amb compareixences o amb preguntes escrites. Rufián d'Esquerra, Clarías de Junts i Botran de la CUP.
Surrealistes i suposats vincles entre l'independentisme català i l'ISIS o l'Estat Islàmic. Esperem que no es posi cap excusa com les que solen posar.
Explicacions i responsabilitats al màxim nivell del govern de l'Estat, perquè el que no volem que hi hagi caps de turc com ha passat en el tema del Pegasus.
És un atac contra una institució democràtica i per part de l'Estat espanyol. Això, en qualsevol democràcia plena, seria investigat.
A més, en l'escrit d'Esquerra hi apareix RAC1 pel que ha explicat aquest matí l'expert en indústria militar israeliana, Eitai Mack, sobre les sospites que tot plegat formi part d'un acord entre Espanya i Israel a nivell d'estats. I tots els partits independentistes demanen resposta per escrit també sobre el nivell de vinculació que té el govern espanyol, qualsevol ministeri, les policies o el CNI, la central d'intel·ligència, amb l'empresa israeliana responsable dels ciberatacs.
Veurem què hi diu el govern espanyol. De moment, però, tant Pedro Sánchez com els seus ministres s'han negat a comparèixer al Parlament per explicar l'espionatge massiu a l'independentisme. La Moncloa ja ha tancat la porta després que el Parlament, tal com us ha avançat RAC1, els hagi citat el 3 de març. Els partits independentistes consideren molt greu que el govern espanyol no es presenti a la cambra. Anem cap allà, cap al Parlament. Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. La comissió que investiga l'espionatge en Pegasus ha citat Pedro Sánchez, però també les vicepresidentes Yolanda Díaz, Nadia Calviño i els ministres d'Interior Grande Mar i la de Defensa, Margarita Robles. Citació que quedarà en paper mullat perquè la Moncloa ja ha deixat clar que no es presentaran al Parlament perquè es deuen al Congrés i al Senat. Els partits independentistes ho troben una falta de respecte i avisen que continuaran exigint explicacions. N'han parlat a RAC1 la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, i el portaveu de Junts, Josep Rius.
La nostra obligació és investigar, és arribar fins al final, i això ho fem. De fet, al Parlament de Catalunya investiguem el que des del Congrés dels Diputats volen amagar, volen esquivar. I ho seguirem fent. Vinguin o no vinguin, intentarem arribar fins al final.
Tanta poca col·laboració demostra el que ja sospitem, i és que l'Estat espanyol està al darrere d'aquest cas d'espionatge, bé directament amb el CNI o bé indirectament també mitjançant les clavegueres de l'Estat, i des de Junts per Catalunya anirem fins al final.
El Parlament no ha rebut resposta encara dels altres dels càrrecs que ha citat pel dia 3 de març. Com us hem avançat a RAC1, són el fiscal general de l'Estat, Álvaro García, el jutge del Suprem, Pablo Lucas Morillo, o l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. En cas que no es presentin, se'ls tornarà a citar una segona vegada, i si tampoc hi van, s'estudiarà si es porta el cas a la Fiscalia.
Mentrestant, ho dèiem també en començar, Pedro Sánchez es planta i exigeix a Podem que no alimenti el soroll per tota la polèmica de les rebaixes de penes a violadors. Li demana que negociï de veritat, però també avisa el seu soci de govern que s'ha de modificar la llei per la via d'urgència i que no tindrà cap mena de problema a l'hora de tancar un pacte amb el PP. Si és necessari, tornem al Madrid, Jordi.
Sí, Pedro Sánchez ho ha dit tot això aquest migdia en una conversa informal amb periodistes arribant a Venècia. Allà ha començat una gira europea per preparar la presidència espanyola de la Unió Europea i s'ha fet acompanyar a periodistes i mitjans seleccionats a l'avió presidencial. El president espanyol, que demana, doncs, textualment menys soroll a Podem, els diu que deixin de presumir d'anar presentant propostes i els demana que les facin públiques, però que les negociacions siguin discretes per poder arribar a un consens. Que si aquest consens costa tant en Podem, no tindrà problemes. Això és el que ha dit en aquest off the record Pedro Sánchez amb els periodistes de pactar amb el PP. De soroll també n'ha parlat pel Congrés dels Diputats Yolanda Díaz, la vicepresidenta segona del seu executiu.
Creo que el ruido lo único que hace es alejar a la ciudadanía de la política. Y por tanto, como negocio muchas cosas, bueno, voy a seguir en este camino. Por tanto, es muy legítimo tener posiciones diferentes en política. A mí me encanta tener discusiones en política. Pero claro, cuando las discusiones son a través de un mecanismo basado en el ruido, ya no hay nada más que decibelios.
Això sí, defensa que la posició que ha de demanar sobre tot el debat etern entre el PSOE i Podem l'ha de dirigir Irene Montero, per tant Podem. Sánchez, per cert, també s'ha queixat de la manera d'actuar del seu soci. Li diu que no és la manera de negociar filtrant posicions interessades.
Doncs mentre continua tot aquest debat al voltant de la llei del només sí és sí, el que ha tirat endavant fa només uns minuts al Congrés són dues lleis també polèmiques, la llei trans i la reforma de la llei de l'avortament. Dues iniciatives que han portat cua, però que finalment han tirat endavant sense fissures. Segons els impulsors, suposa un pas endavant molt important pel moviment feminista i pel col·lectiu LGTBI. A Madrid també, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Més enllà del debat polític, les dues lleis permeten canvis importants en el dia a dia de les dones i de les persones trans. Anem a pams pel que fa a la nova llei de l'avortament. A partir d'ara, les noies de 16 i 17 anys podran avortar sense el permís dels pares. S'eliminen els 3 dies de reflexió per les dones que vulguin interrompre l'embaràs i es milloren les baixes per les embarassades. Podran agafar-la a partir de la setmana 39. A més, també es regula la baixa per la regla i es fomenta el repartiment de productes d'higiene femenina. Pel que fa a la llei trans, el gran canvi de les és que les persones trans de més de 16 anys podran canviar el nom i el sexe del DNI només amb la seva voluntat. No caldran ni informes mèdics ni psicològics com fins ara. També s'amplien els drets de les persones homosexuals i es prohibeixen totes les teràpies de conversió. A més, la llei conté mesures contra la LGTBI-fòbia a les escoles i a la feina.
Són dues lleis que s'aproven, ara ho dèiem, enmig de la polèmica per la reforma de la llei del només sí és sí i que també han provocat un debat polític encès a l'hemicicle del Congrés, Arnau.
Sí, els dos debats d'avui han alimentat les diferències entre el bloc d'esquerres i el de dretes. De fet, el PP i Vox han aprofitat per relacionar les noves lleis amb la del només sí és sí i amb les polèmiques rebaixes a agressors sexuals. La diputada popular María Jesús Moro, per exemple, avisava que amb la llei trans es repetirà el mateix patró.
No estamos para experimentar con las personas. No queremos, señoras y señores diputados del Grupo Socialista, que días después de publicarse en el BOE esta ley comience un nuevo insoportable conteo de víctimas, un remake de la ley del solo sí es sí.
La ministra d'Igualtat, Irene Montero, però, demana al PP i a l'ultradreta que deixin d'escampar mentides, especialment amb la llei trans.
Les pido que dejen de difundir bulos, transfobia y LGTBI-fobia, porque se puede dar este debate sin bulos, sin transfobia y sin LGTBI-fobia. ¿Saben cuál es el problema? Que si damos este debate sin sus bulos, sin su transfobia y sin su LGTBI-fobia, solamente queda al desnudo que ustedes están siempre en contra de los derechos humanos.
Montero també retreta al PP que no defensi l'avortament com a dret a les dones. Per cert, la diputada socialista i exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, s'ha abstingut en la llei trans.
Però és que avui els socis del govern espanyol han tornat a mostrar diferències en un altre tema, en les mesures relatives a l'encariment del cabàs de la compra. Podem ha proposat que la Moncloa bonifiqui el 14% del preu de fins a 20 aliments bàsics, una mesura que el PSOE no veu gens amb bons ulls, considera que no és viable, i que el govern ja ha rebaixat l'IVA i ha aprovat una ajuda de 200 euros per famílies menys afavorides, que amb això n'hi ha prou. Des de Madrid també, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. La mesura que proposa Podem és similar a la que el govern espanyol va aplicar als carburants, és a dir, bonificar el 14% del preu de 20 aliments bàsics que el consumidor rebria en el moment de passar per caixa. Aquest percentatge es correspon amb l'increment de preus dels aliments bàsics entre febrer de 2022 i el gener d'aquest any. Yone Belarra, ministra de Drets Socials.
Pensamos que esto tendría un efecto inmediato en uno de los principales gastos que tienen las familias de nuestro país, que es esa cesta de la compra, que sigue teniendo precios muy por encima de las subidas que se están viendo en el IPC general.
La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha parat el cop i sobre la proposta de Podem acaba de dir que el govern espanyol només aplicarà mesures si són viables.
Nosotros como gobierno responsable lo que tenemos que hacer es analizarlas con seriedad, ver si son viables, ver si tienen el impacto deseado, si pueden o no tener algunos efectos colaterales que no sean deseables.
La rebaixa de l'IVA d'alguns aliments que el govern espanyol va decretar el mes de gener només ha permès rebaixar l'increment de preus en 3 dècimes.
I en aquest context el govern ha engegat una campanya per promoure el consum de peixos que són fàcils de trobar a la costa mediterrània però que tenen poca sortida al mercat. Des del Departament d'Acció Climàtica s'insisteix que n'hi ha molts que són poc coneguts pels consumidors però que tenen les mateixes propietats nutricionals i són més barats que d'altres més populars, com el salmó i el lluç.
El capellà, la cinta, el sorell, la boga, la bròtola de fang, l'oblada, la cananevera, l'esparrall...
És el vídeo que ha fet la Generalitat per promoure el consum de peixos menys coneguts i que es pesquen a prop de casa, Montse Martí.
Segons un estudi de la Generalitat, els ports de Catalunya desembarquen i es comercialitzen cada any més de 200 espècies diferents de peix i marisc. El consumidor, però, en coneix com a màxim 5 i reconeix que en general sempre compra els mateixos peixos. Amb dades de 2022, a Catalunya es van consumir més de 67.000 quilos de peix fresc. D'aquests, el lluç i el salmó sumen el 32% de les compres, el bacallà i l'orada el 16%, el seitó un 7% i el llobarro un 6% de totes les compres de peix fresc. És a dir, només 6 espècies concentren més del 60% del peix que acaba al plat. I són peixos que venen sobretot de fora de Catalunya.
Continuem parlant d'economia perquè l'encariment dels carburants el 2022 ha disparat els beneficis de les energètiques. Repsol va guanyar un 70% més, són més de 4.200 milions d'euros. I la Comissió de Foment del Treball per estudiar l'ampliació de l'aeroport del Prat ha rebut 9 propostes, entre elles la de fer una nova pista sobre el mar que ha aixecat tanta polseguera aquesta setmana. La comissió assegura que el seu objectiu és avançar feina a la Generalitat per quan arribi el moment de plantejar l'ampliació.
El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, calcula que amb la feina que farà la comissió el govern podrà presentar una proposta ferma i de consens per ampliar l'aeroport del Prat abans no acabi l'any.
Estem convençuts de que nosaltres dissenyarem el full de ruta perquè l'ampliació de l'aeroport sigui factible i possible i que aquest acord arribi l'any 2023. Perquè és que ja no podem esperar més temps. Això vàrem començar-ne a parlar l'any 2021, ha passat el 2022, estarem ja a finals de l'any 2023, nosaltres estem treballant perquè això sigui factible. I també volem treballar, com he dit abans, per aconseguir el consens.
Els 42 membres que formen la comissió de foment per estudiar l'ampliació del Prat venen de sectors diferents. Entre ells hi ha enginyers com el mateix Joaquim Coello, que promou l'ampliació de l'aeroport amb la pista sobre el mar.
Les 2:19.
RAC 1.
Han pujat molt les factures d'energia del teu local? Ara, amb els ajuts locals amb energia, pots rebre fins a 3.000 euros per millorar l'eficiència energètica del teu negoci. Demana l'ajut a barcelonaactiva.cat/localsambenergia i comença a estalviar. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Des de la vora, el mar se sent així. Des de dins, així. Com més ens hi acostem, més sentim. Cupra León Híbrid, amb etiqueta Eco per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 6.690 euros.
Cupra Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Sant Cugat, Manresa i a redcupra.es/Ondin Auto.
Una punxada pot arribar quan menys t'ho esperes. Pinchatos 24 hores està al teu servei els 365 dies de l'any, diumenges i festius inclosos. Servei de pneumàtics de primeres marques i mecànica ràpida les 24 hores. Amb més de 30 anys al teu servei. Pinchatos 24 hores. Al carrer Tarragona 101, al final de Diputació. 93 426 1356.
Soy una taza, una tetera. Una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
LG Barcelona. Concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13. LGBarcelona.com.
Escolta, tu sols tenir somnis recurrents?
Constantment. Disseny perfecte, equipament perfecte. I en blanc.
El mateix Tiguan, però en blau.
I tu, quin cotxe condueixes quan dorms? Deixa de conduir-lo en somnis i condueix un Tiguan de debò des de 335 euros al mes en MyRenting. Consulta'n les condicions a Volkswagen.es.
Salsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Granollers i Vic.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondin Auto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
RAC 1 migdia.
Dos minuts de les dues, la defensa de Dani Alves posa en dubte alguns dels indicis de l'agressió sexual de la discoteca Sutton en la vista per revisar la presó provisional del jugador. El seu advocat ha assegurat que el sexe va ser consentit o que, com a mínim, les proves que fins ara han aportat els Mossos tenen diferents interpretacions. Això sí, aquest al·legat significa que, per primera vegada, de manera oficial, els representants d'Alves reconeixen una relació sexual amb penetració. Tot plegat ho han exposat avui a l'Audiència de Barcelona, on les acusacions, en canvi, han assegurat que el risc de fugida és alt i que cal mantenir-lo a la garjola, Benet Íñigo.
Tot indicava que avui tot giraria al voltant del risc de fugida, que és l'argument principal per la presó preventiva, però la defensa d'Alves ha anat més enllà i ha entrat al fons del cas. Segons fonts judicials, ha subratllat que els vídeos previs a la presumpta agressió es veu la víctima ballant amb el jugador i fins i tot ha argumentat que no hi ha lesions vaginals. Segons l'advocat, això significa que la relació va ser consentida i també diu que les proves d'ADN no aporten res sobre la voluntarietat del sexe. Recordem, però, que l'últim que va dir Alves al jutjat és que la noia li va fer una fel·lació. D'altra banda, per rebatre el risc de fugida, la defensa destaca que està empadronat aquí, que està casat amb un espanyol i que té dues empreses a Catalunya, però les acusacions responen que això no vol dir res. També té 15 empreses més al Brasil i diners suficients per marxar a qualsevol altre lloc. L'advocada de la noia, Esther García, afegeix que si el deixen a llibertat, la perjudicada serà la víctima.
El fet de que se li atorgués la llibertat suposaria un atemptat per mi contra la integritat psicològica de la meva clienta, és a dir, que ell es mantingui en llibertat mentre ella estigui tancada. Jo crec que això, l'administració de justícia i l'Estat en general, no ens ho podem permetre.
A més, creu que la investigació va molt ràpid i, per tant, que el perjudici per a Alves serà limitat en el temps. La decisió de l'Audiència de Barcelona serà relativament ràpida, podria ser aquesta tarda o potser demà.
L'Associació de Mossos amb Discapacitat a Elmet està indignada amb el conseller d'Interior en plena negociació sobre com es poden recol·locar els agents que obtenen una incapacitat. Joan Ignasi Elena va dir això al Parlament.
Les persones que tenen incapacitat permanent total, que tenen un 50% de pensió, per entendre, el 55% de pensió, se'ls ofereix una altra feina que no és policial i cobren el 150% del sou. És a dir, el 100 del cos i el 50%, 55% de la pensió d'incapacitat. Tenir-ho clar.
L'entitat recorda que la prestació no és un sou, sinó una ajuda per a les necessitats mèdiques, logístiques i de tot tipus que representa tenir una incapacitat. Per això exigeixen al conseller que demani disculpes o plegui.
Creuen que és inacceptable acusar-los de cobrar més que la resta i el president del Met, Ángel Gómez Quintero, fins i tot creu que Elena té sort d'haver-ho dit al Parlament, on hi ha inviolabilitat.
Que les persones amb discapacitat estan cobrant un 155% del salari és clarament una mentida. Si aquestes declaracions haguessin sigut fetes fora del Parlament, podria ser constitutiu d'un delicte d'odi i discriminació.
Avui, al voltant de 400 Mossos estan recol·locats com a els anomenats tècnics no policials. El decret proposat pel govern és que a partir d'ara aquests casos passin a segona activitat dins el cos i això faria perillar les prestacions per incapacitat. La negociació continua oberta.
La teràpia assistida amb gossos en redueix un 75% les crisis emocionals de menors atesos a l'Hospital de Dia de Salut Mental del Clínic. És la principal conclusió d'un estudi del mateix hospital en què han participat una trentena de pacients d'entre 8 i 12 anys. Segons els investigadors, la presència de gossos a teràpia té un doble benefici. Els menors tenen més ganes d'assistir als grups de teràpia i pels professionals és un salt qualitatiu, Maria Costa.
Són infants que tenen trastorns mentals greus com el de l'espectre autista, de conducta, posttraumàtic o, per exemple, la síndrome de Tourette. Un cop a la setmana i durant 45 minuts rebien la visita de gossos com la Mel o la Nina i les incorporaven a les dinàmiques de l'hospital de dia. I aquests van ser els resultats, ho explica la psiquiatra i investigadora del Clínic IDIVAPS, Astrid Moré.
Nens que els costa molt entrar a un grup terapèutic d'habilitats socials, que els costa molt fer exercicis de vincle entre nosaltres, que són pel que venen, tenen dificultats amb les relacions socials. Doncs quan entra el gos al grup de teràpia, se li proposen activitats i se li proposen tasques que el nen, quan està el gos, les fa sense reticència, sense dificultat, amb molta més col·laboració que no les fa quan no hi és el gos.
Com, per exemple, fer-se una analítica. El projecte ja ha col·laborat al Centre de Teràpies Assistides amb Cans, que seleccionen i entrenen gossos perquè siguin sociables i ajudin els pacients a reforçar aspectes com la frustració o la tolerància. Ara, el proper pas és estendre-ho també a adolescents d'entre 13 i 17 anys.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
3 minuts per 2:15. El Barça rep aquesta tarda el Manchester United als 16ens de final de l'Europa League en una de les grans cites esportives del dia. L'altra és l'inici de la Copa del Rei de bàsquet a Badalona, Xavi.
I també amb el Barça com a protagonista. Horaris a tenir en compte per avui. Primer, el futbol, a partir de 6:45 al Camp Nou. Des d'una hora abans a RAC1 juga aquest Barça-Manchester United. I pel que fa al bàsquet, comença la Copa amb els dos primers partits de quarts de final. A 6:45, Madrid-València. I a 9:15, el debut del Barça que s'enfrontarà a l'Unicaja i també el podreu seguir en directe, en aquest cas, a RAC+1. Per tant, l'Europa League i la Copa de Bàsquet centren l'agenda esportiva del dia i ara en parlem, començant pel futbol. Aquest partidàs que juga avui al Camp Nou i que enfronta dos dels equips amb millor ratxa de victòries en els últims partits, sobretot el Barça, que ha guanyat tot el que ha jugat en el que portem d'any, mentre que els anglesos arriben al Camp Nou amb 5 victòries i un empat en els últims 6 partits. Busquem l'última hora de tots dos equips. Comencem pel Barça. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. El Barça no s'ha concentrat i, per tant, els futbolistes descansen a les seves cases fins poc abans del partit. Estan citats a les 5:50 als vestidors del Camp Nou, moment en què coneixeran l'11. Un 11 que preveiem serà el mateix que el de la victòria de diumenge a Villarreal, amb el dubte de si Araujo pot situar-se al lateral dret en cas que Rashford jugui per aquella banda. Els de Xavi tenen les absències ja conegudes per lesió de Busquets, a qui s'espera, això sí, a la tornada a Old Trafford, i de Dembélé, que encara en té per entre 3 i 4 setmanes més. Tornarà a tenir protagonisme, per tant, Rafinha, que encadena 4 titularitats i està consolidant-se en el seu creixement des que va arribar a l'estiu a canvi de 58 milions d'euros. euros. De moment suma 6 gols i 8 assistències. Respecte a la seva darrera temporada, Leeds ha millorat remarcablement, sobretot en el paper d'assistent. Allà va marcar-hi el curs passat 11 gols i va repartir 3 assistències. Amb un inici irregular, l'extrem brasiler diu que ara viu el seu millor moment des que va aterrar al Barça.
Estoy viviendo lo mejor momento en el club, pero sigo en el momento de adaptación. Tienen que tener un momento para adaptarse a tus compañeros, al estilo de juego, al estilo de la liga, normal. No creo que me falta algo, pero es solo el tiempo. A nivel mental creo que estoy un poco mejor, normal. Tener algunas dudas cuando llega en el nuevo club, pero me veo mejor do que cuando empecé y espero seguir así.
De cara a aquesta nit, la convocatòria és de 22 jugadors amb la novetat del mig centre del filial Marc Casado, que va debutar sota les ordres de Xavi contra el Victoria Pilsen a la fase de grups de la Champions. La completen els habituals Pablo Torre i Ángel Alarcón. Per cert, que haurà d'anar en compte Gavi, que està a una groga de la sanció. Haurà de vigilar si no es vol perdre la tornada a Manchester.
També té de sancionats i de lesionats, sobretot al Manchester. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
Última hora dels anglesos.
Doncs l'equip està concentrat a l'hotel Sofia, tocada al Camp Nou. Van arribar ahir a la tarda a Barcelona i l'únic que va inspeccionar la gespa del Camp Nou va ser l'entrenador Erik ten Hag. Convocatòria de 21 futbolistes, sense sorpreses, però insistim en baixes importants. Anthony, McTominay, Martial, Van de Beek i Eriksen estan lesionats i Savitza i Lisandro Martínez sancionats.
Partit gran, partit de, molts diuen, de Champions, malgrat no ser-ho, perquè evidentment és de l'Europa League. En qualsevol cas, dos històrics de les competicions europees avui es troben al Camp Nou. Quin partit s'imagina Xavi, Marta?
Doncs, sobretot, Xavi espera demostrar que poden competir a Europa. No veu favoritzar l'eliminatòria i s'imagina un partit molt igualat al Camp Nou. Creu que tot s'haurà de decidir a Old Trafford.
Se decidirá mucho en Old Trafford, ¿no? No sé, de alguna manera visualizo partidos muy igualados, marcador ajustado, y al final son dos partidos, ¿no? Y hay que prever eso también. Es una eliminatoria, mañana se decidirán pocas cosas, imagino, y quedará la vuelta.
No és la Champions, però bé, podria ser-ho per l'entitat de tots dos equips, un duel entre dos gegants expulsats del seu context natural i que paguen la penitència per poder tornar al lloc on els pertoca. Barça i Manchester United mesuraran el seu creixement cara a cara, com si es posessin davant d'un mirall que servirà de baròmetre. Tots dos estan demostrant la seva millor versió després del Mundial.
És un partidàs, no? És una eliminatòria espectacular per l'espectador, pel aficionat que li agrada el futbol. Crec que els dos equips arribem potser en el millor moment de la temporada, tant el Manchester United com nosaltres arribem molt bé de forma, fins i tot de resultats, ells també.
El Barça s'ha solidificat a partir de la seva seguretat defensiva, mentre que el Manchester ho ha fet al voltant d'un davanter en estat de gràcia, Marcus Rashford. Ara caldrà veure qui s'imposa.
Possible 11, Marta.
El que dèiem, s'espera que Xavi reediti l'11 dels 4 migcampistes que va donar-li el triomf a la Ceràmica, amb el dubte de, com dèiem, si bellugarà Araujo per frenar el poder de Rashford. De moment, ens imaginem Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Christensen i Valde a la defensa, De Jong de mig centre amb Kessié ben a prop, Pedri més avançat i al davant Rafinha a l'extrem dret, Gavi caient a l'esquerra i en punta Lewandowski.
Gràcies, Marta. El que és evident és que el partit serà una bona prova per mesurar les forces del Barça a Europa, però també ho serà pel Manchester United. Què em va dir ten Hag, Laia?
Doncs, com tu dius, Barça i United estan fent uns camins paral·lels. Els anglesos també treballen per tornar entre els grans d'Europa i per això ten Hag assegura que el Barça està fent el millor futbol en anys i per això, pel rendiment dels blaugrana, avui també és un bon test per saber on estan ells.
That's the truth. As both clubs, you are in the Europa League.
Els dos equips estem a l'Europa League i els dos tenim l'ambició de ser a la Champions, no només de ser-hi, sinó de deixar petjada i arribar a semifinals, finals, guanyar. Però la realitat és que ara estem a l'Europa League i això vol dir que els dos clubs estem en un viatge, que necessitem un reset. I crec que els dos clubs estem en una bona direcció. És il·lusionant que ens puguem enfrontar, ens ajudarà a tots dos. És una bona prova i a partir d'aquí podrem millorar.
And you get challenged and from such test you get better.
El United arriba a l'eliminatòria contra el Barça en un bon moment de forma i confiança. Destaca especialment el rendiment de Rashford, el principal perill ofensiu dels anglesos, i és el màxim golejador d'Europa postmundial amb 13 gols. Pel tècnic neerlandès, el principal perill del Barça és que tinguin una possessió alta de la pilota.
It's very clear. When you see the stats of Barcelona,
Queda molt clar quan veus estadístiques del Barça. Són impressionants. Defensen bé, però crec que la principal habilitat que tenen és que tenen molta possessió. Això és el que deia Johan Cruyff, que quan tens tu la pilota, no la té el rival i no pot marcar. És una de les seves grans frases.
You have the ball, the opponent doesn't have the ball, and they can't score.
Barça i Manchester United s'han enfrontat 13 vegades amb un balanç favorable al Barça de 6 victòries, 4 empats i 3 derrotes. El United no ha guanyat mai al Camp Nou contra el Barça. El partit que va guanyar va ser la final de la Copa d'Europa del 99. En total, 5 visites a l'estadi, 3 derrotes i 2 empats del Red Devils, i en 4 d'aquests partits s'han quedat sense veure porteria.
Anem al possible 11, tenint en compte les baixes que hem comentat. Amb qui creus que sortirà Ten Hag?
Amb De Gea a la porteria, Dalot, Varane, Shaw i Malasia en defensa, Fred i Casemiro al doble pivot, per davant línia de 3 amb Bruno Fernández a la mitja punta, banda dreta per Jadon Sancho, a l'esquerra Rashford i en punta Weghorst.
I Laia, pel que fa a l'assistència, l'hora no acompanya, evidentment, 6:45, però si el rival, esperem xifres altes avui, suposo.
Sí, totalment. S'espera una de les millors assistències de la temporada. Aquest migdia més de 27.000 abonats havien omplert ja el formulari per cedir el seu carnet. Recordem que avui és el primer dia en què s'aplica aquesta nova norma. Es pot omplir el formulari fins 2 hores abans del partit i des del club es demana, es remarca que es vagi a l'estadi amb la màxima antelació possible perquè hi haurà controls aleatoris pels formularis dels carnets i es revisaran també les entrades, que són totes nominals.
Laia, moltes gràcies.
Bon dia.
Va, i parlant del públic, ara focalitzant-ho en els aficionats anglesos, Roger Saperes, bon dia.
Hola, bon dia, Rocamora.
Aquest matí, podem dir-ho així, has anat d'Erasmus, no?
Sí, es podria dir així. T'he de dir que m'he sorprès en arribar al centre de Barcelona, passar pel Zúric, lloc emblemàtic, i no veure samarretes vermelles. He passat al Pla B, que ha estat caminar Rambla avall i arribar fins a la plaça Reial. Ho he fet i allà sí, Rocamora, allà sí. Anglesos ocupant les terrasses dels bars, cerveses omplint les taules i banderes del United penjades per tot arreu. En tot cas, saps que el Barça preocupa que no es repeteixi, Rocamora, una imatge com la de l'any passat contra l'Eintracht, també a l'Europa League. Doncs millor que no escoltin aquest aficionat anglès.
El Barça faria bé de preocupar-se. Hi haurà milers de fans del United. L'equip tindrà un gran recolzament perquè hi ha hagut un desplaçament massiu. Jo crec que serem uns 10.000. La meitat amb entrada i l'altra meitat sense. Però crec que intentaran aconseguir entrada per poder seguir. They'll try and see if they can get
tickets to get in as well. Doncs, per tant, diu que es preocupi el Barça. De quanta gent estem parlant? Aquest aficionat parlava de 10.000. Jo no ho sé, la veritat, per això m'he dedicat a preguntar.
We're more, more than 10,000, so, you know, yeah.
10,000, at least, yeah.
Thousands. The biggest club in the world, Manchester United. Biggest club in the world.
6,000, 7,000.
5,000, 10,000.
Yeah,
definitely. I think so, yeah.
Expect more than the Frankfurt fans, I'd say that.
Really?
There's thousands here.
Per tant, la forquilla aniria dels 5.000, aquest últim que avisava que serien més que els de l'Eintracht. Veurem. Acabo amb una pregunta sobre el partit. Avui què?
Rashford, a couple of goals, I think.
I think a last minute winner for Man United.
Again? Yeah. Last minute again?
Yeah, I think so, yeah.
Capel of Rashford en gol at the last minute. Jo li preguntava, dic, un homenatge a la final de la Champions del 99, i em deia, efectivament, en aquella final el Manchester United va remuntar el Bayern en l'últim minut amb gols de Sheringham i Solskjaer. En tot cas, aquesta confiança també en Rashford. Deixa'm dir-te, xifres oficials. Són poc més de 4.000 els aficionats del United que han viatjat amb entrada, totes nominals, que només podran ser a la zona habilitada per l'afició rival i que no hi podrà haver ningú amb una samarreta del United a un altre punt del camp que no sigui aquest. Aquests aficionats hauran de ser a l'estadi 2 hores abans, a les 3, els Mossos començaran l'acompanyament des d'aquesta plaça Reial.
Tot això pel que fa al Barça-Manchester United d'aquesta tarda. Recordeu el partit 6:45, com sempre, des d'una hora abans a RAC1. I encara en clau Barça, parlem ara dels pagaments del Club Blaugrana a l'empresa de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, Enríquez Negreira. I en aquest sentit, Sape, l'última hora gira al voltant d'unes declaracions que podem llegir a La Vanguardia de l'expresident de president del Barça, Josep Maria Bartomeu.
Sí, reaccions, com dius, que publica des de fa ben poca estona La Vanguardia de l'expresident, diu Bartomeu, que no hi ha res a amagar i que, com a molt, és una qüestió més aviat ètica sobre la feina encarregada pel club. Assegura que els informes van existir i també que és absurd pensar que el Barça va ser beneficiat pels pagaments que es van fer a aquesta empresa d'Enríquez Negreira, vicepresident llavors del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola. Diu Bartomeu que en cas d'haver influït el Barça Barça no hauria perdut aquella lliga a casa contra l'Atlético amb un gol legal anul·lat per Mateu Laoz, que va donar el títol als matalassers. Bartomeu reconeix, això sí, que els pagaments efectuats pel club eren elevats. També s'ha pronunciat aquest matí la Federació Espanyola de Futbol. Ho ha fet a través d'un comunicat on explica que actuarà d'immediat per aclarir el cas Enríquez Negreira, alhora que informa que ja s'ha posat en contacte amb el Barça i el Comitè Tècnic d'Àrbitres per requerir-los certes informacions sobre el cas. Quan tinguin tota la informació, afegeixen, adoptaran les mesures corresponents personant-se en el possible judici que se'n pugui derivar. Precisament ahir, l'exportaveu de la Federació Espanyola, Jorge Carretero, va dir a RAC1 que mentre ell hi va ser, desconeixien aquesta relació entre Negreira i el Barça.
No, porque no se podría consentir que hubiese una relación tan intensa como dice la noticia y bueno, pues estuviese ocupando el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, o sea, eso es imposible. O sea, claro que no hay ningún conocimiento, no había ninguno.
¿Qué habrían hecho si lo hubieran sabido?
Lo habría juzgado el presidente de la federación, el presidente del comité, y no cabe la menor duda de que se cortaría totalmente ese vínculo. De alguna manera sería decir al señor Negreira que usted no puede hacer esto y al Barça está usted incumpliendo una norma.
Carretero, però, confia que totes aquestes informacions no siguin certes perquè en cas de ser-ho la situació seria molt greu.
Es una situación deleznable, vamos, no puede ser juez y parte, o sea, es que es imposible. Sería deleznable y sería totalmente penable el que hubiese una cosa así. No cabe en duda porque además pone, digamos, en evidencia al resto de compañeros del comité arbitral, dando a entender que cualquier otro lo podría estar haciendo también. Y esto no es lógico, no es correcto y quedaría en muy mal lugar él como persona, como árbitro profesional y lógicamente tendría sus penas. Tanto a nivel personal como profesional.
En aquest sentit, fons de la Junta de Bartomeu van explicar també a RAC1 que al club existien informes arbitrals des del 2001, que la temporada 9-10, la darrera de la primera etapa de Laporta com a president, el pagament augmenta en 200.000 euros i que la feina encarregada consistia en vídeos analítics sobre els arbitratges del primer equip i el filial, que s'utilitzaven també per recórrer sancions.
I l'últim punt de Barça és esportiu. Avui s'espera l'arribada a Barcelona de Julián Araujo.
Doncs sí, el lateral mexicà, fins ara jugador dels Galaxy, que el Barça no va poder inscriure per 18 segons. El que ara està pendent de la resolució del TAS, però només per saber si ja pot jugar o no. Araujo ja és propietat del Barça a tots els efectes. De fet, la previsió és fer oficial demà el seu fitxatge que comenci a entrenar-se amb el primer equip i el filial.
Gràcies, Pep.
De res.
Dit tot això... Sí, sí, tira, que anem al bàsquet. Té ganes, l'Ernest té ganes de Copa del Rei. És la gran cita també d'avui. A més d'aquest Barça-Manchester United, comença la Copa amb dos catalans. Avui juga el primer, però deixeu-me saludar el Marc Mundet. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
És Badalona, que respira bàsquet habitualment. Doncs imagina't quan a sobre hi ha aquesta Copa del Rei, perquè aquests últims dies han estat un autèntic tràfic d'anar i venir per tot arreu, oi?
Des del canvi de parquet, que ha quedat xulíssim, a l'adequació de Llafià, on s'hi està fent ja des d'ahir la minicopa. Passant per les tres fan zones que hi ha repartides per tota la ciutat, o un grapat d'activitats paral·leles. S'espera que sigui un èxit, amb un impacte indirecte sobre Badalona d'uns 30 milions d'euros en una de les edicions més renyides, Xavi, dels últims anys. Quatre eliminatòries amb arguments a les quatre perquè passi una cosa o una altra. Real Madrid-València, avui a 6:45, el millor equip de la primera volta contra un equip que està en zona de play-off a l'Eurolliga. Barça-Unicaja a 9:45, el vigent campió contra el millor dels equips que no eren cap de sèrie del sorteig. De fet, la millor progressió d'un equip d'una temporada a una altra. Demà, Tenerife-Gran Canària a 6:45, derbi canari, el recent campió de la Intercontinental contra el millor equip a hores d'ara de l'Eurocup, i el Joventut Baskonia demà a 9:45, els afintrions contra el millor atac de la CB.
Presentada aquesta copa, hora de les valoracions abans de les eliminatòries. Marc.
Mira, i et començo amb una última hora que hem sabut fa una estona, i és que Šarūnas Jasikevičius ha descartat tres jugadors: Òscar da Silva, Kyle Kuric i Oriol Paulí. En altres paraules, la gran novetat de la convocatòria del Barça pel partit d'aquesta nit és la presència de Sergi Martínez. És cert que l'Ali Rubinenc va reaparèixer aquest cap de setmana després de 4 mesos lesionat, però la notícia és que això ara se'l creu i aposta per ell, també diguem-ho tot, per complir amb les quotes de jugadors formatius. Ell mateix ha fet l'anàlisi de la prèvia. Martínez diu que la línia del Barça és bona.
Sí, jo crec que venim de dues setmanes molt bones, de molt bona dinàmica, sent molt, molt consistents, molt sòlids, i crec que aquest és el pas, i amb els entrenaments també crec que estem molt concentrats, fent el que el Saras ens diu, i crec que aquest és el camí.
Anàlisi a la prèvia també, ja el tu diràs, amb l'entrenador del Joventut, Carles Duran. Llarga conversa, molt interessant per parlar de la il·lusió de l'equip en aquesta Copa i de que Pau Ribas està al 100%. Però molt interessant també analitzar el moment pel que passa a l'entitat. Deia Duran que tant de bo Ante Tomic es pugui retirar a Badalona, en un Joventut que com a club encara té molt marge de creixement.
Però quan jo vaig arribar, en aquell moment el bàsquet base estava dèbil i entre molta gent el vam potenciar, i ara mateix jo crec que ja fa molts anys, crec que el bàsquet base de la penya, si no és el millor d'Europa, és un dels millors i podem fer un currículum de jugadors extraordinaris. El primer equip estava dèbil també i jo crec que hem tornat a posar la penya on molta gent de la penya vol, no? Que és competint entre els millors.
Amb encara una darrera qüestió logística relacionada amb aquesta Copa, l'ACB no ha facilitat xifres de venda d'entrades. La darrera referència era de la setmana passada, quedava un 15% del total d'abonaments encara a la venda. El que sí hem sabut avui és que TMB ha reforçat el servei de metro per la disputa d'aquesta Copa. Continuarà tancant avui a les 12 de la nit, però es posaran més trens a la línia 2.
Esperem que no hi hagi pròrroga en el segon partit. En tot cas, Marc, avui també es reprèn la Lliga Femenina després de l'aturada per les finestres FIBA.
És la jornada 21 de 30 de la Lliga regular, amb un partidàs pel lideratge que queda absolutament amagat al vell mig d'aquesta Copa. A 8:45 del vespre, partit pel primer lloc entre València Bàsquet i Unigirona. A la mateixa hora, el Cadí-la-Seu té una sortida superdifícil a la pista del Perfumeries Avenida, mentre que una hora abans, a 8:15, el Barça-Sant Feliuenc visita la pista del IDK de Guipúscoa en plena lluita per ser el playoff. D'ahir és el triomf del Baxi Manresa, 90-72, amb el Başakşehir de Turquia. El triomf deixa els de Pedro Martínez amb dues victòries i una derrota a l'Equador d'aquest top 16 de la Champions, en segona posició d'Europa.
La Copa del Rei de Bàsquet comença avui al Palau Olímpic de Badalona i música i bàsquet s'uneixen gràcies a Endesa, amb activitats i experiències per a tots els públics. Cada dia i fins aquest diumenge a la plaça del president Tarradellas, els concerts gratuïts d'Endesa Music Globa posen el millor ritme amb les actuacions, n'hi ha un munt, eh? D'Aina de Silva, Pepe Reis, Albert González, un showcase de 31 Fam, Coa, Coti, Anna Gisbert, Aitor Romero, DJ Nano, no podia faltar el DJ Nano, Víctor Magán, DJ Cosmic i les performances de Pablo Méndez. És que no us ho podeu perdre.
RAC 1.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Bauhaus, tot el que imagines per la reforma del teu bany i cuina.
Els vostres alumnes de primària són creatius? Coneixen bé Catalunya? Participeu en el concurs organitzat per Cruïlla Pluja d'Idees, fent un cartell o un vídeo amb el més destacat de la vostra localitat. Cruïlla premiarà una escola per província i un premi especial Catalunya. 3.000 euros de premi per l'escola. Consulteu les bases al web cruillacertamenplujadidees.cat.
2 minuts passen de 3:45. A banda del Barça-Manchester i de la Copa del Rei de Bàsquet, parlem ara d'altres qüestions, com per exemple de la resta de partits de l'Europa League, amb altres enfrontaments a destacar. A la mateixa hora del partit del Barça, per exemple, 6:45, es juguen l'Ajax-Union Berlin i el Salzburg-Roma, i en el torn de les 9, dos partits a destacar perquè s'enfronten el Sevilla contra el PSV Eindhoven i el Juventus-Nantes. I tot plegat l'endemà de dues anades més dels vuitens de final de la Champions. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. Amb la classificació encarrilada pel Dortmund i el Benfica, els alemanys tenen avantatge contra el Chelsea després d'imposar-se ahir per 1-0, i encara ho té millor el Benfica, que es va imposar al camp del Bruges per 0-2. Ferran Juclà, per cert, que sortia d'una lesió, només va participar en els últims 10 minuts de partit. Les tornades d'aquestes eliminatòries es jugaran el dimarts 7 de març.
Parlem Fora de la Lliga, s'ha acabat ja la 21a jornada amb el partit del Madrid, que després de guanyar l'Elx queda a 8 punts del Barça. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, una victòria fàcil, plàcida, del Real Madrid sobre l'Elx, 4-0, amb dos gols de penal de Benzema, un de Marco Asensio i un altre de Modric. Els blancs tornen a situar-se a 8 punts del Barça, ja amb els dos partits jugats i amb la Lliga al dia per tothom. Escoltem Carlo Ancelotti.
En este momento estamos aprovechando de los partidos para mejorar la condición de cada uno. Creo que es bastante evidente que en este sentido el equipo ha mejorado, entonces los partidos te ayudan a buscar una buena condición. Esto es lo que tenemos que hacer porque no se puede hacer de otra manera.
El Real Madrid s'ha convertit, per cert, en l'equip d'Europa amb més penals a favor. 10, la Lazio i l'Atalanta a Itàlia en porten 9. Ara l'equip torna a jugar dissabte a les 9 al camp de l'Osasuna.
Vaja, vaja. Anem a Anglaterra. Ahir va haver-hi partidars a Londres entre el primer i el segon de la Premier League, l'Arsenal i el Manchester City. Els londinencs tenien l'oportunitat d'encarrilar mitja lliga, però el City va guanyar i ara el títol està més obert que mai. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Fa menys de dues setmanes els londinencs li treien 5 punts al City i, a més, amb un partit menys, i ara els de Pep Guardiola ja els han avançat amb els mateixos punts, això sí, però per diferència de gols, malgrat que els Gunners encara tenen un partit pendent. Tot plegat després del que va ser un tros de partit entre dos dels equips més en forma d'Europa, per no dir els més en forma, que es va decidir amb els gols de Kevin De Bruyne, Jack Grealish i Erling Haaland. En canvi, per l'Arsenal va marcar Bukayo Saka de penal. La primera part va ser més pels Gunners, en canvi la segona va ser tota pel City. Diu Guardiola que el valor de guanyar l'Emirates és incalculable.
És una victòria increïble per nosaltres, en un estadi com aquest, contra un rival d'aquest nivell i amb 51 punts a la butxaca. Hem estat bé amb la pilota, molt agressius, i el paper de Rubén Díaz i Bernardo Silva ha estat decisiu. Sabíem que seria difícil pel rival i per l'ambient, però ho hem aconseguit.
Ara els dos equips no es tornen a trobar fins a finals del mes d'abril en el partit de la segona volta.
Tornem, però, a la Lliga Espanyola. Demà comença ja la 22a jornada amb el partit del Girona contra l'Almeria. Bassas.
Un altre rival directe en la lluita per la permanència. Els gironins són 11ens amb 24 punts, dos més que els andalusos, que són 15ens. En realitat, però, és com un déjà vu, es repeteix la història de les últimes setmanes, perquè el Girona va començar l'any sense poder guanyar Cornellà i després ho va compensar guanyant a casa el Sevilla, un altre rival directe. Després va perdre a Villarreal i contra el Barça i, seguidament, rebia una mica necessitat a un València que, com el Sevilla, també va caure a Montilivi. I ara, després de perdre novament fora el camp d'un altre rival directe, com és el Cádiz, demà en rebrà un altre, l'Almeria. Per tot això, Mitchell, aquest migdia parlava de la necessitat de deixar de fer la goma i tornar a guanyar.
Era molt important perquè nosaltres volíem deixar no al Cádiz, sinó a les posicions darrere junt. I ara és la mateixa. Necessitem guanyar perquè tots els equips estan fent un pas endavant i la classificació es complica molt.
Per demà, Mitchell tindrà les baixes de Valeri, Couto, Quevé i Ángel Herrera per lesió, i aquesta setmana s'hi ha afegit Miguel Gutiérrez per sanció. En canvi, podria recuperar ja David López i Reinier, que s'han pogut entrenar amb normalitat, a més d'Estuani, que també ve de complir partit de sanció.
També jugarà contra un equip de la part baixa, de fet, el que està més a baix de tots, contra el Cuel, espanyol, que s'enfronta a l'Elx, visita en el partit de diumenge. Gemma, última hora.
Després de la derrota contra la Real Societat de dilluns passat, la part baixa de la taula, ho comentava Denis Suárez, està especialment apretada.
Sí, hay muchísima igualdad, sobre todo del décimo para abajo está en 3 puntos la cosa. De aquí a final de temporada va a seguir todo muy igualado, cada partido es importante. Sumar 3 te sube prácticamente 4 o 5 puestos en la clasificación. Es un partido que tenemos muchas esperanzas puestas en él y confiamos en llevarnos los 3 puntos.
Per cert, que el club ha informat avui de la lesió del defensa Fernando Calero, una lesió muscular a la cama dreta.
Rematarem tota la informació primer amb el que faltava a la festa, que és Tebas, parlant d'aquests pagaments del Barça a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Tebas diu això.
Tenemos que aclarar, ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 18 al 23 han pasado 5 años... y este tipo de sanciones los prescriben a los 3 años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son 5 años, a nivel deportivo no es posible.
Per tant, diu que el Barça no podrà ser sancionat i com la Federació Espanyola. En el cas que hi hagi un judici, doncs ells estudiaran de presentar-s'hi com a acusació particular. Què més? Bases de futbol?
La selecció espanyola femenina ha superat amb nota el primer partit de la Copa de les Nacions, jugat contra Jamaica aquest matí a Austràlia, 3-0, amb gols de Maite Oroz, Esther González Fiamma, una de les blaugranes convocades per Jorge Vilda, Salma Parayuelo, ha jugat a la segona part, Laia Codina, en canvi, no ho ha fet. Les espanyoles tornaran a jugar diumenge contra Austràlia, Sydney, a les 8, hora catalana, i tot plegat l'endemà que l'Andorra es proclamés campió de la Copa Catalunya després de superar el Badalona Futur per 1-0.
I, Gemma, què ens falta?
Doncs que Carlos Alcaraz ha reaparegut amb victòria. Ho ha fet al torneig de Buenos Aires després de 103 dies lesionats. Alcaraz ha passat als quarts de l'Argentina Open després de derrotar l'Aslo Jere per 6-2, 4-6 i 6-2. De la seva banda, parlant de reaparicions, Tiger Woods torna a la competició del PGA Tour del Genesis Invitational, torneig que reparteix 20 milions de premis i que es disputa al Riviera Country Club. L'ex número 1 mundial torna al torneig on va fer el seu debut amb 16 anys. I el Barça d'en vol continuar invicta a la Champions. Ho ha guanyat en només un gol, 27-28, a la pista del Celi Eslovè.
Teniu maletes fetes, oi, ja? Aprofitar últimes setmanes de neu, oi que sí? A veure.
La Festa Esports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Doncs atents, que ara la Mònica Usar ens explica com tenim les pistes.
A la Molina hi trobareu entre 40 i 80 centímetres de neu pols amb 43 de les 66 pistes obertes. Es pot entre 60 i 95 centímetres de neu pols dura amb 20 de les 22 pistes obertes. A Masella trobareu fins a 80 centímetres de neu dura a les cotes més altes amb 39 pistes obertes. A Vallter 2000, gairebé la meitat de pistes obertes amb un gruix d'entre 40 i 70 centímetres de neu pols. O si teniu previst anar fins a Baqueira Baret, trobareu més d'un metre i mig de neu pols dura a les cotes més altes, amb 96 de les 116 pistes obertes.
I el cap de setmana del 4 i 5 de març torna a Masdella la Festa Sports Experience per a tots els fans de l'hivern. Els clients de CaixaBank podreu aconseguir el vostre forfet a un preu especial des de 38 euros i gaudir de descomptes en restauració i música en directe. Per aconseguir els descomptes només heu d'accedir a Moments dins de caixabank.now. 4 minuts i les 3, ara venim.
RAC 1. RAC 1. Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross. A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés sempre tens bons preus i promocions increïbles.
I a més un 50% en la segona unitat en moltíssims productes.
Com ara la terrina de 500 grams de maduixot de Huelva. Si en compres dues, la segona terrina et surt a només 1,50 euros.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Preus vàlids a la Península i les Balears.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Outlet, Outlet, arriba l'Outlet de Ford. Per fi ha arribat el que estaves esperant. Del 16 al 18 de febrer trobaràs més de 40 unitats Ford amb entrega immediata i fins a 10.300 euros de descompte. Outlet, Outlet, arriba l'Outlet de Ford. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolás, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrrec Ofenter a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís
persisteix i venceràs.
El seu optimisme,
encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
I mig per les 3, avui comença la Berlinale, tot just un any després que Carles Simón guanyés l'Os d'Or per Alcarràs. Avui engega una nova edició del Festival de Cinema Alemany, que torna a tenir un bon grapat de produccions catalanes en competició. Des de Berlín, enviada especial de RAC1, Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Les banderoles vermelles i daurades amb l'emblemàtic os berlinès tornen a onejar amb força avui a diferents punts de la ciutat. Com sempre, però, bona part de l'activitat es concentra a la famosa Potsdamer Platz, on aquest vespre es donarà el tret de sortida oficial a la 73a edició del Festival de Cinema de Berlín. Els operaris estan acabant de col·locar la catifa vermella a l'exterior del Berlinale Palace, on aquest vespre s'hi passejaran estrelles com Anne Hathaway, Marisa Tomei o Peter Dinklage, Tyrion Lannister a Joc de Trons. Ells són els protagonistes de She Came to Me, la pel·lícula inaugural del festival que dirigeix Rebecca Miller. A partir d'aquí comencen 10 dies de competició on la presència catalana hi tindrà un lloc destacat amb produccions com 20.000 espècies d'abejas optant a l'Os d'Or, Màtria de l'exalumne de l'ESCAC Álvaro Gago que faran la secció Panorama i Sica de Carla Subirana a Generation. Aquesta nit es dona el tret de sortida amb una gala inaugural on també s'espera la presència dels principals líders polítics alemanys.
I a música, el nord-americà Ben Folds ha publicat la seva primera cançó en 8 anys. Es diu Winslow Gardens. El disc arribarà el 2 de juny.